A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
A veure si ens ajuden la Mònica, la Laura i la Carla. Des de l'Institut Sitges. Mònica, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Una miqueta més a prop
del micro. Bon dia.
Ara sí. Carla, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Laura, bon dia, bona hora.
Bon dia.
L'anàlisi d'Antoni Bassas. A partir d'un partit de futbol que va acabar, diguem-ne que pervertint el sentit de les coses. Què passa quan els nens veuen els seus pares barallant-se com a fieres per un partit de futbol infantil? I que al final resulta que aquells que han de donar exemple siguin els que haurien de ser, d'alguna forma, amonestats. Jo no sé si això passa molt, que els fills hagin de veure els pares en una situació d'aquesta mena, en una situació, diguem-ne, que vergonyant per ells i per la resta de la humanitat. Això pot passar. Bé, i passa, perquè n'hem vist les imatges.
Sí.
Què es pot fer davant d'això? Què poden dir els pares als fills i què poden... Vaja, no sé si els fills als pares els hi poden dir alguna cosa, si els veuen així.
Jo crec que els nens s'espanten quan... clar, depèn de la, dels nens.
A sentiment general, que els nens s'espanten.
Sí, tant.
Que els nens s'espanten.
Clar, el nen s'espanta quan veu que la persona que ens ha de donar la seguretat i el control es descontrola. Llavors, el nen s'espanta, depèn de l'edat, és evident, no? No... depèn de cada edat. Però, d'entrada, jo no sé si el nen és capaç de dir res. El nen s'espanta, suposo que es retira, es calla i espera que passi la tormenta.
I els pares què li poden dir a un nen després d'haver-se esbatussat amb altres pares?
Els pares han de prendre consciència del que ha passat, de com han reaccionat, i si més no, sempre i quan vulguin inculcar, no, uns valors als seus fills, poder demanar disculpes i reconèixer també l'error. No? La idea és que mai és un bon camí, no, la violència per tal de resoldre un conflicte. I si han actuat, malauradament, amb violència, haurien d'explicar, doncs, ostres, mira, igual que tu t'equivoques amb els teus amics a vegades, doncs jo com a pare vaig equivocar i les properes vegades rectificaré.
Carla?
El que passa al final, els nens acaben imitant els pares perquè després de la baralla se justifiquen pel que han fet anant amb el cotxe cap a casa.
Exacte.
Aleshores, què passa? Que el nen...
Vaja, aquesta part no la contemplava.
Clar,
la tornada a casa amb el cotxe...
Clar, o sigui, fixa que dius... Bueno, primer s'espanten. Els quan són més grans s'avergonyeixen de l'espectacle. Llavors dius... I llavors què diuen? No, és que potser no diuen res i aquí hi ha problema. Després hi ha gent, és que no, perquè l'altre fixa't el que ha fet, perquè no sé què, i em poden parlar amb la dona, o em poden parlar amb el nen, o què sigui, i el nen acaba justificant el que ha fet el pare. Ergo, ho acaben imitant quan són més grans.
Vaja,
i aquí hi ha el problema.
I aquí hi ha el problema. Per tant, això demanaria, gairebé diríem, un acte de contrició immediat dels pares, perquè si no, acabaríem amb el que diu la Carla.
Clar, llavors, de fet, molts entrenadors s'estan conscienciant, arrel de veure els partits com els del Barça, ja d'adults,
sí,
s'estan conscienciant i frenen aquestes coses. O sigui, jo he vist expulsions de pares dels...
Per això us ho preguntava, perquè part no és una, no és una qüestió anecdòtica, perquè malauradament no és anecdòtica.
Passa molt.
I passa perquè no es deu poder tolerar què, o no... L'ànima no suporta veure determinades coses i es deixa anar, o no? No, què passa?
No, però és quan veuen, quan veuen també el Barça-Madrid. Un s'està al bar i se senten una de paraules malsonants, fora de sèrie, hi ha nens o no hi ha nens.
Ho dic perquè alguna vegada pots pensar, doncs sí, home, hi ha hagut una injustícia clamorosa, o jo què sé, algú li ha fumut un cop al meu fill i l'ha deixat estimbat a terra i jo no he pogut més al veure-la així. Dius, mira, que hi ha alguna circumstància d'aquelles de força major que pot fins i tot, no sé si dir, compensar o intentar justificar determinades actituds, però més enllà del furofisme, res.
Res justifica, no?
Res justifica res? No.
Entenguem que no. A mi el que em sona és algo molt més tribal, no? Sí. De la meva tribu contra la teva tribu. Llavors, clar, no és... A vegades sí que s'ha sentit que l'àrbitre o l'entrenador, no? L'entrenador no treu el meu fill, o l'àrbitre sempre amonesta el meu fill, però quan és entre pares... a vegades no té tant a veure amb el que està passant en el terreny de joc, sinó el que està passant a les grades, no? I quins comentaris es fan a les grades despectius cap a la tribu de l'altre, no? Aquests és que són uns inútils, aquests... Llavors, hi ha un sentiment més de grup, no? No tan individual de mi niño con el tuyo, sinó de grup, de defensa del grup i de la identitat del grup per sobre de les altres.
Com que estem a prop de les 12 i això ja no és horari infantil perquè els nens són a col·legi, si un pare diu un altre fill de puta, ho entenem igual que si l'estomaqués?
Home, no.
Pregunto.
No. No, home, jo penso que hi ha graus de violència.
Sí?
Sí, és violència, però crec,
us ho pregunto així, perquè a partir del que deia la Carla, que tot plegat pot començar així, no sé si dir lo tonto, jo primer en deixo una, després en deixo una altra.
Està clar, i vas carregant el bidó i al final, doncs, entres en la enajenació, que no sé com se li diu en català.
Alienació.
Alienació, versi.
Venint del futbol, que diríem alineació, això és diferent, alienació.
Sí, doncs pues això, t'alienes i entres en combat. En combat, com els de la guerra, no? Són...
Què és que tenim en l'insult una forma, no sé si dir, si hem gairebé convertit en quotidià l'insult?
Sí. És una expressió d'agressió. Vull dir, quan un s'enfada, el primer que surt, o quan un es frustra, diu merda. Però és que si t'insultes amb algú, allò cada vegada va més. I quan no hi ha un insult més fort, al final acaben caient les garrotades.
Exacte, és quan es puja el nivell de violència, no? I passa de l'agressió verbal a l'agressió física.
I quan no hi ha una comunicació que permeti...
Atemperar les coses.
Exacte, llavors són dos bandos oposats que no es comuniquen entre ells i que llavors es va creant un conflicte latent entre tots ells. Aquest conflicte porta una escalada de violència, no hi ha una comunicació que permeti parlar-ho des d'un altre lloc i llavors...
A part que sembla mentida que rebutgem socialment allò que d'alguna forma sembla que tolerem
segons quan i on,
no?
Està clar.
Perquè aquestes imatges han provocat un rebuig social, hi ha l'àmbit judicial ara ficats, els pares seran multats, etcètera, i en canvi, o que deia la Carla o que podem dir tothom, cada diumenge, dia sí, dia també, pam, o peta per aquí o peta per allà, algun cas
sí,
així, no?
Sí, no parlem, no tenim massa en compte el llenguatge.
No, potser és que ens som conscients quan hi ha un escàndol pel mig.
També.
I llavors és quan toquem de peus a terra i diem, ostres, potser ens estem passant.
Us apunto un altre concepte que diu Antoni Bassas. Després hi ha el tema de guanyar. No tolerem perdre. Sí? Estem en una societat on tolerem poc, no sé si dir...
La frustració.
La frustració?
Molt poc.
La toleren pocs els fills, però també la toleren poc els pares.
Això com s'administra?
Doncs la idea és que si no passa les coses com jo vull que passin...
I us ho dic així perquè, mira, un partit es perd. Mare de Déu, és un partit, hi ha molta vida, no? Però dona aquella sensació de que quins hi va la vida en cada partit i cada cap de setmana. I una frustració es pot entendre, suposo, home, davant de qüestions bastant més transcendents que no un partit que pot acabar perdent, no?
Clar, però si el pare ja del nen que juga a futbol ja està amb aquesta empenta, no? Hem de guanyar, va, que segur que marcaràs, va, que avui faràs molt bé, que guanyarem, que serem els primers de la Lliga.
Laura,
ja
això és bo. És bo? Incentivar allò de dir, home, vinga, va, anem.
És bo la competitivitat, però sempre i quan es faci amb companyerisme. Això és el complicat.
És compatible?
Sí,
competitivitat i companyerisme, sí?
I tant.
Home, sí. Que la competitivitat és motivadora, vull dir, si jo clar, no tinc una fita que és anar a guanyar el partit perquè
és
surto.
És necessària.
Ara puc entendre que la meva intenció és anar a guanyar, però que no sempre ho aconseguiré.
No tolerem la frustració per...
Perquè tenim un consum massa ràpid de tot. Tot té... Busquem satisfaccions immediates de tot, de les coses. Llavors, no estem acostumats a l'espera, al cedir, al donar temps. Llavors, aquest estil de vida tan consumista en pares, en fills, en societat en general, ens porta a viure de satisfaccions immediates i constants. Llavors hem perdut, no? el valor de l'esforç i de l'espera per aconseguir les coses. I això doncs, pot passar. O sigui, no és un partit, no és la Lliga. Però vivim el partit com si fos la Lliga. No?
La paciència, la perseverància. Sí?
L'espera. Uh-huh. L'espera. L'esforç.
Simplement l'espera.
Sí. Les coses arriben quan han d'arribar, o quan es pot. O... Però dic, és això, és viure el partit, com tu deies, com a l'últim partit de la vida.
De la vida,
no?
Sí.
i no, el partit és forma part d'una lliga, llavors esperem quin és el resultat de la lliga. I llavors mesurem emocionalment el que va passant durant aquella lliga, i emocionalment, i a nivell d'aprenentatge, i a nivell d'entrenament, però si el visc com a l'últim partit de la vida...
No. Ara fem allò de la paradoxa, per qui ens escolti. Carla, com els nens poden aprendre, diguem-ne, paciència i espera d'uns pares que demostren...
Claro.
Ho aconseguiran?
Però és que els nens, jo crec que saben més esperar, perquè els fem sempre esperar-se, pobres. Quan fem un viatge, quan falta, espera. Vull dir, al final, estan tan acostumats a l'espera, et pare, estigues quiet, que són més pacients que nosaltres. És veritat, vull dir, imagina't, quan passen els Reis han d'esperar un any sencer, vull dir que són més pacients que els adults. Però també és veritat que potser els inculquem que han d'anar més ràpid, però perquè han de ser els millors en tot. Has de ser millor de la teva classe, has de treure les millors notes, perquè has de guanyar més que els altres, perquè... Llavors, tot això es tradueix amb el joc haig de ser el millor. I és quan, a mesura que es van fent gran, comencen a perdre la paciència en tot. Perquè ho haig d'aconseguir ràpid.
I això pot acabar desembocant en situacions com...
I tant.
I tolerar el malestar és molt incòmode. I tampoc no estem acostumats a l'emoció que ens desperta la frustració.
Una educació emocional, potser faltaria més.
Una educació emocional. Evidentment, d'emocions aquí n'hi havia,
I tant, per això.
En aquest vídeo, el que passa que, diguem-ne, que eren les emocions menys edificants, suposo, que es poden tenir, però d'emoció aquí n'hi havia.
Bueno, és que gestionar, per això potser ho parlava millor a l'Aura, però gestionar tant l'eufòria com les frustracions, potser són les parts més dicotòmiques, això és molt complicat, perquè el cor ens va sent, l'energia ens va sent, i clar, aquí falta una gestió emocional important.
Si contemplem en aquell vídeo, Laura, l'eterna cançó de sempre en aquests vídeos, o una part del públic, allò, pareu-ho mentre veus que allò no acabarà fins que no acabin esgotats, no? Sí. Això és tan antic com la història de la humanitat.
Total, per això dic que és molt tribal.
Això funciona, ja és una mica cultural fins i tot a nivell de futbol, no? El futbol hi ha aquesta cultura de guerrilla entre equip i equip. No? I de fet és que des de sempre, si tu ets del Barça, ojo si el teu fill surt del Madrid i et diu que vol ser del Madrid, vale? I es considera un problema el fet de que sigui d'un altre equip, vale? no hi ha aquesta amistositat entre uns i altres.
I quan jo crec que com els nens, quan hi ha un moment que quan perds el control, tu mateix no el pots recuperar. Ha d'haver algú de fora.
Aquella sensació de veure que ja no hi ha forma de recuperar el control de les coses.
Ells per si mateixos ja no poden.
Ja
ja necessita que hi hagi un tercer que intervingui, i que intervingui el abans possible. Clar.
I al final veus aquella escena típica de tothom cridant.
Sí, però...
Però allò continua fins al final.
Clar, però algú ha d'anar allí i tallar, no?, i separar.
Ho apuntarem en propers dies, l'educació emocional.
Vinga.
Mònica, gràcies. Carla, gràcies. Laura, gràcies. Des de l'Institut Sitges de Psicologia, Pedagogia i Coaching. En 15 dies tornem. I a vostès, els saludem demà a les 9. Adéu-siau.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.